solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris i bon Nadal a tothom. La cultura sempre és un refugi quan el que t'envolta és tan insuportable que necessites vies d'escapada per aïllar-te de l'hostilitat. La cultura també et dona eines per reflexionar i esmolar el sentit crític amb les dinàmiques d'un món cada vegada més desigual, complex, violent i reaccionari. Avui als solidaris us oferim algunes propostes culturals per aquests dies de festa, propostes que passen per la majoria de disciplines, pel teatre, per la música, per la literatura, per la fotografia, i que tenen com a comú denominador la defensa dels drets humans, que és la raó de ser del programa. Acompanyeu-nos en aquest viatge cultural i gràcies, com sempre, pel suport i la confiança.
Solidaris. Tothom té una història.
La primera proposta, en aquest cas en forma de llibre infantil, ens porta cap a Palestina. Des del brutal atac de Hamas en territori israelià el 7 d'octubre, l'espiral de destrucció, de violència i de mort de l'exèrcit hebreu sobre la franja de Gaza i Cisjordània ha deixat un paisatge de mortalles, de runa i de gana. Les víctimes palestines, la majoria civils, dones, criatures, es compten per milers. Les imatges de la ignomínia són insuportables. I són aquest Llepolies del zoo perquè estem parlant d'un conte que prové de l'univers d'aquesta banda de Gandia. Els zoo no només són música, sinó que també són compromís polític i social. I ho han tornat a demostrar publicant dins de la col·lecció Zoo Il·lustrat el conte per a infants i malgrat tot Palestina, una idea original del trombonista del grup, Marcos Úbeda, amb textos de Ricard Tàpera i Arnau Jiménez i il·lustracions d'Elga Ambach.
Hola, sóc Marcos Úbeda, trombonista del grup Zoo. Aquest projecte de Malgrat tot Palestina naix per la necessitat de contar les injustícies que vam veure en el nostre viatge a Palestina, a l'any 2018, junt a Pallassos amb Rebel·lia. Però sobretot, naix amb la motivació de visibilitzar i donar a conèixer l'opressió que s'ofereix el poble palestí i amb l'esperança de que tot acabe i puguen viure en pau en la seva terra. I aquesta història comença així. Temps era temps, davall les branques d'una olivera mil·lenària, en la terra de Palestina, dues xiquetes ballaven d'acqua.
Ballaven d'acqua prop de la platja de Gaza. Jugaven a ser papallones amb ales de colors que volaven pel Mediterrani. Bevien de les flors dels tarongers i de les roselles més dolces que trobaven.
A l'interior de I malgrat tot Palestina també hi trobareu un codi QR que dirigeix a diversos materials relacionats amb el conte, entre ells una versió musicada per Marcos Úbeda, un glossari amb conceptes bàsics sobre el conflicte entre Israel i Palestina, diversos materials didàctics, acords i fins i tot partitures per a les bandes de músics que vulguin interpretar-ne la versió musicada. Una part dels beneficis recaptats amb la venda en llibreries i al web del grup Zoo aniran destinats a entitats que ajuden la infància palestina. Apologia del pecat, del cos sagrat. El fenomen migratori i el moviment de persones és una temàtica que abordem sovint als solidaris, especialment aquest any que aviat tancarem amb l'estrena del podcast El mar al mur sobre desapareguts al mar i la indiferència de governs i institucions davant d'aquesta realitat. La proposta cinematogràfica que us proposem va en aquest sentit.
L'Itaq me gadaï. Ñu bëgg dem tukki Europe. L'Itaq me bëgg dem.
L'Itaq me gadaï. Xaiss ma tugul jaru konté. Sunu gaay
mbokon daw. Titimaz me nek estat mak tobu xoku tur. Marc Garriga, cap de cultura de Catalunya Ràdio. Primer de tot, bon Nadal.
Bon Nadal igualment.
Aquest que escoltem és el tràiler de la pel·lícula Jo, Capitán.
Sí.
Explica'ns de què va aquesta història, doncs, que em sona una mica familiaritzada, eh? Molt amb aquesta història.
Moltíssim, aquestes veus que sents ja identifiques fins i tot els idiomes. Jo la descriuria com El mar al mur fet pel·lícula.
Què dius ara?
Totalment. És a dir, escoltant el vostre podcast, després d'haver vist la pel·lícula, perquè ja la vaig veure el mes de setembre, És com reviure, a través de les entrevistes que vau fer vosaltres per fer el podcast, doncs una història de ficció, però que també està basada en una història real i que es ficciona per poder arribar a tots els racons que com a periodistes, evidentment, de vegades no es poden arribar. No? Llavors s'ha de ficcionar per poder explicar la història de dos cosins senegalesos que abandonen Dakar amb la il·lusió d'arribar a aquesta terra promesa que és Europa, arribar a Itàlia, i per tant han de fer tot el trajecte pel desert, a Líbia, i agafar una embarcació. I no desvetllarem quin és el seu final, però veus moltes de les facetes que expliqueu en el podcast doncs reflectides a la comunitat d'on surten, en com la gent intenta convèncer-los de que han de fer o no han de fer el viatge en funció de qui amb qui parlin i de tota la gent que es van trobant pel camí.
No, efectivament, he pogut veure el tràiler d'aquesta pel·lícula. Tinc moltes ganes de veure-la. He d'estar també preparada psicològicament perquè són pel·lícules i temàtiques molt dures, però efectivament, no? Et trasllada directament a tots aquests obstacles, totes aquestes pors, aquestes il·lusions també, no?
Totalment.
D'abordar aquest viatge cap a Europa. El director, Marc, de la pel·lícula, és un autor, un director reconegut.
Moltíssim. És Mateo Garrone. Si us dic Gomorra, segur que recordeu la pel·lícula basada en el llibre de Roberto Saviano, però n'ha fet d'altres. Ha fet un Pinocho, ha fet Dogman, que també és una pel·lícula molt, molt recomanable. És un director amb una potència visual impressionant, i ara l'ha aplicat a aquesta temàtica, i també és un director compromès, és a dir, no fa pel·lícules perquè sí. I en aquest cas, jo crec que és la seva pel·lícula més compromesa, i l'ha fet amb voluntat de transmetre la dificultat que té aquesta gent per arribar a les nostres terres, i sobretot els pals a les rodes que posen les institucions europees perquè no arribin, perquè no surtin del seu país, i sobretot perquè no arribin, evidentment.
I vas poder parlar amb el director? Perquè tu vas veure aquesta pel·lícula a Cannes, no?
La vaig veure a Sant Sebastià.
Ah, Sant Sebastià.
Al setembre. Ja havia passat per Venècia, la pel·lícula, allà es va endur el Lleó de Plata al millor director, però a Sant Sebastià fan una secció que és Perles, que recullen pel·lícules que valen la pena de festivals anteriors. I aquesta estava en aquella secció, i es va endur a la secció Perles, només es poden endur el Premi del Públic. I es va endur el Premi del Públic a la millor pel·lícula europea. Per tant, ja veus que és una temàtica que arriba a l'espectador i que, a més, està feta d'una manera que el públic la va rebre molt bé, i els crítics jurat de Venècia també, perquè la van premiar. És la pel·lícula escollida per Itàlia en la carrera dels Oscars, i per tant és un film del qual se n'ha parlat i se'n parlarà quan s'estreni, i amb el director Mateo Garrone Sant Sebastià doncs van parlar de la valentia de posar sobre la taula aquest tema, tenint en compte els vents que bufen ara a Europa, i ell mateix admetia que era conscient de la transcendència de la seva pel·lícula en aquest sentit.
Posem sobre la taula una injustícia, el fet que els joves africans, per poder viatjar, per seguir els seus somnis, han de posar en joc la seva vida. I això és directament un debat sobre la violació dels drets humans, que només es podrà solucionar quan s'entengui que crear canals d'entrada i sortida regulars és l'única manera de combatre el tràfic d'éssers humans i evitar que segueixin morint joves al mar o al desert de Líbia.
Giovani in mare o nel deserto in Libia.
Per tant, ja veus que té un discurs
molt polític, valent, molt compromès, sí.
I ens va revelar com de difícil ha estat que les autoritats europees els atorguin ajudes. De fet, no n'han rebut cap pels canals oficials habituals. I tot i així han tirat endavant el projecte igualment per conscienciar. Ell diu, el públic no només d'aquí, sinó també d'allà.
Per cercare di sensibilizzare.
Pot sensibilitzar la gent perquè entengui que darrere de les xifres que estem acostumats a sentir als informatius hi ha éssers humans amb els seus somnis i les seves famílies. I al final, una de les coses més importants pot ser de gran ajuda a l'Àfrica, perquè ells saben que el viatge és perillós, saben que hi ha qui mor, però no ho han vist mai. Ara podran veure què significa el viatge.
Marc, tu que l'has vist, diries que és un retrat fidedigne de la realitat migratòria?
No del tot, però és volgut. Jo li vaig preguntar precisament per el fet de que, tot i ser una pel·lícula que és molt dura, no acaba de mostrar amb tota la cruesa les penúries del viatge. És a dir, el patiment és molt present, però la mort no. Per exemple, el pas dels dos cosins pel desert és claustrofòbic, però és paradoxal, el desert claustrofòbic, però la mort de les persones que no poden superar aquella etapa del viatge la presenta d'una manera onírica, com si fos un somni. Llavors és veritat que així ell estilitza la pel·lícula, no es fa tan dura de pair, però igualment continua sent dura. Llavors, aquí hi ha un debat, no? Perquè és, ha de ser dura perquè la gent que vol emprendre aquest viatge, és a dir, aquest missatge cap a la gent de l'Àfrica, pugui calar ben fort, però també alhora ell ens deia que havia de ser suportable la pel·lícula.
Volevo que en qualche modo si sentisse la violenza.
Volia que la violència es pogués sentir, però no volia especular sobre la violència. Volia que la violència es veiés a través dels ulls del protagonista. No volia mostrar-la massa, perquè em semblava que podria ser una elecció voyeurista. Corríem el risc de fer que la història fos inversemblant si accentuava massa aquest aspecte.
Avessi accentuato troppo questo aspetto qui.
Imagina't, que si fos real, seria inverossímil. I
de tan fort, és de tan fort, que seria impossible de veure. Les experiències són brutals.
I llavors, per això em deies abans que havies vist el tràiler i t'havia costat. Potser la pel·lícula amb aquesta part onírica no et costarà tant, però segur que revius moltes coses de les que has vist fent
el
mal amor.
I després, escoltant el director, és interessant també aquest debat, no? D'aquesta fatiga que hi ha en la societat d'allò que és humanitari, no? Amb aquestes imatges repetides de persones arribant amb pasteres a les costes europees. Hi ha una fatiga, un cansament de la societat, del receptor, no?
Exacte,
amb aquest tipus de material.
Per això opta per no ser una notícia més o un reportatge d'un fet real, sinó presentar-ho d'una manera més ficcionada, d'aquesta manera més onírica, perquè tinguis clar que allò és una ficció, però que el que estàs veient sàpigues que en el fons té un pòsit de realitat.
Que remoc. I quan s'estrena aquesta pel·lícula important?
El 3 de gener.
El 3 de gener.
D'aquí no res.
Allà hi serem.
A veure si ets... si sou, jo crec que l'heu d'anar a veure, tot l'equip dels Solidaris, juntes.
I recordar també que el 30 i 31 de desembre hi haurà Marató per Catalunya Ràdio del Mar al Mur a les 6 de la tarda, de 6 de la tarda a 9 de la nit, i també podeu disposar d'aquest podcast documental fet per l'equip dels Solidaris a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma digital 3CAT. Marc Garriga, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
I del cinema a la fotografia, amb una recomanació que ens porta en Joan Vilaplana.
La fotografia també viu i es promou a través de festivals, i a Catalunya un dels principals és l'Escan Tarragona. Aquest certamen internacional va néixer l'any 2008 prenent el relleu de l'antiga primavera fotogràfica, i actualment se'n celebra la 10a edició, amb l'Ajuntament tarragoní com a organitzador i la col·laboració de la Generalitat.
L'Escan és un festival que continua una mica en aquesta fotografia més emergent.
Jesús Vilamajor, director artístic del Festival Escan Tarragona.
Però que alhora té una mirada molt posada en el que es transmet a partir de la fotografia. Hem volgut tirar endavant una mica amb aquesta missió, una mica de promoure la fotografia com a disciplina de creació artística, com a mitjà de comunicació i també com a eina de construcció social. L'any passat vam dedicar el festival a la temàtica de la guerra i enguany l'hem dedicat a la temàtica de les traces, no? Tenim quatre qualitats. Una és la creativitat, l'altra que ha de ser la profunditat, és a dir, la reflexió. Després també hi ha una altra faceta, que és l'amplitud, que nosaltres el que pretenem és que aquest escan arribi a tota la ciutat de Tarragona, arribi a Catalunya, arribi més enllà i, a més, arribi també a totes les capes socials. I després té una altra també qualitat, que és el transmèdia, és a dir, que nosaltres preparem algunes activitats concretes perquè viatgin a través de canals diferents.
Li hem demanat al Jesús que ens faci tres recomanacions per a aquestes festes de Nadal.
Hem fet aquesta exposició col·lectiva, Retorn de l'Intangible, que ens parla una mica d'aquesta memòria del passat, com aquesta memòria del passat que recullen les diferents cultures ens arriba avui i com els artistes la traslladen en un espai expositiu, que és l'exposició que tothom pot veure, que és molt maca, per cert, i que recomano moltíssim que tothom hi pugui passar. Exposició 5038, que és una exposició de la Laia Albert Casado, ens parla dels col·lectius vulnerables en les èpoques de dictadura. Una altra exposició que fem a l'antic Ajuntament, que es diu Dolors Soterrats, mals d'una altra pandèmia, i que ens parla una mica dels rastres, de les traces que deixa en les persones quan una persona estimada desapareix o mor, no?
L'Escan Tarragona també té vocació de divulgar i promoure la fotografia entre la població de la ciutat i del seu entorn a través de diverses activitats. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais al web scan.cat.
De l'oferta teatral per aquests dies, dos propostes que aborden la violència masclista i les dissidències LGTBIQ+.
Si com a persona jo em trobés en aquesta situació, seria just que premés l'accelerador?
Just?
Lògic i just.
Potser seria just. però t'hauries convertit en una persona violenta.
Una psicòloga que treballa amb dones maltractades i la seva supervisora dialoguen sobre la seva feina i arriben a fer-se una pregunta d'aquelles que potser escandalitzen, però segurament per això també aporta molts elements per a la reflexió. La violència pot ser una opció quan el sistema no dona respostes? La Marta Vives és redactora de Cultura de Catalunya Ràdio. Cerco un centro di gravità permanente que no mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Marta Vives, benvinguda i bon Nadal.
Igualment, Mercè, igualment a tots els oients. De fet, això que acabes de llegir és l'argument d'una obra que us vull recomanar per aquestes festes. Es diu Una butaca al Pol Nord, una obra que posa el focus, com ara tu deies, en les professionals, i parlem en femení, Mercè, perquè prou bé que ho sabeu, quan es parla de temes de cura, la gran majoria són dones les que s'hi dediquen, de manera professional i de manera no professional, que d'això n'heu fet uns quants programes. S'ocupen de les dones maltractades, en aquest cas, i en aquest cas són dues terapeutes que, a més, són amigues. I aquí hi ha una mica de dilema, perquè una cosa és quan tu tractes amb un altre professional i, per tant, les barreres poden ser més grans, però quan s'hi barreja un vincle emocional, quan s'hi barreja l'amistat, és una mica més complicat, no? El text escrit per Mercè Sàrria reflexiona sobre la pressió a què se sotmeten aquestes professionals, com s'ho fan per mantenir aquesta distància amb les persones que tracten, com s'aïllen i, per tant, buscar
això,
aquesta butaca al Pol Nord, que d'aquí el títol, que els permeti tornar al centre de gravetat que canta Franco Battiato. Permanente. I Mercè Sàrries, que és l'autora del text, ens ho ha explicat així.
Són amigues de fa molt temps, és una història de dues amigues i de la seva impotència, perquè és gent que tracta amb el dolor constantment, no? Estan aquí fent front a una situació d'emergència, com és el maltractar la dona, i no hi ha solucions, en el fons se senten pagats.
Quin estil té aquesta obra?
Doncs mira, és una espècie de thriller, val? Hi ha molta comèdia, hi ha molta ironia. Ostres, però el missatge que hi ha darrere de fons i que justament hagi ficat el focus en aquestes cuidadores, saps, en aquestes persones que cada dia, en el seu dia a dia professional, es dediquen a donar suport a aquestes persones, no?, que necessiten tanta ajuda. I en aquest cas són dones maltractades, però parlàvem amb elles també i haguessin pogut ser, per exemple, persones grans, no?, persones de tercera edat. Què passa amb tota aquesta gent que, això, que al llarg del seu dia tenen cura d'aquesta gent? I què passa quan tanquen el llum, quan tanquen la porta dels seus despatxos i van cap a casa? On queda tot això, aquest pòsit que han anat acumulant al llarg de tot aquest dia? La Mercè Sàrries ho planteja en aquest punt d'humor i d'ironia i potser també és una manera d'escapar-se.
No volia que fos un drama, ni en la vida més hi ha estones en les que veiem, estones en les que cantem i estones en què lidiem amb molta violència estructural, que és del que va l'obra, no? Una mica com és que estan apretant tant aquesta gent que està fent un servei tan gran.
I tant, no? Com l'estan apretant i aquesta societat i que poc ens hi fixem, no?
I
que poc ens cuidem.
Invisibilització, no? Que això sempre, des de Solidaris, ho denunciem, no?
I tant, i tant,
feines
i tant.
Feminitzades, feines precaritzades, invisibles.
I que tanmateix són tan imprescindibles i necessàries.
Són les que fan funcionar la societat, efectivament.
Això mateix. Una butaca al Pol Nord està dirigida per Mònica Glaenzel, interpretada per Susana Garatxana i Maria Pau Pigem, que es posen a la pell d'aquestes psicòlogues, i també hem parlat amb elles.
Sinó de la violència estructural que sosté el sistema i impedeix a les treballadores, no els facilita les coses. Dèiem, no?, que falta, s'ha de quintuplicar la quantitat de persones que necessitaríem a la xarxa per atendre aquestes persones, per tenir una sessió al mes, quan són casos tan greus que dius, no?, necessiten un recolzament molt més ampli, no? Sí, hi ha una violència del sistema. El sistema és agressiu, moltes vegades per insensibilitat.
Quedeu-vos amb aquesta frase perquè a mi em va colpir, no? Diu, el sistema és agressiu per insensibilitat, ens ho diu l'actriu Maria Pau Pigem. I, de fet, hi ha efectes col·laterals sobre els quals posa el focus al muntatge, com explica l'altra actriu, la Susana Garatxana.
Si el sistema no les ajuda a elles, les treballadores també es troben que són víctimes del sistema i no poden ajudar. És veritat que són unes víctimes col·laterals que se suposa que se'n van a casa seva i dormen, però no sempre dormen bé, encara que elles no siguin la víctima de l'acte violent.
Clar, Marta, i davant d'aquest sistema que falla per tots els cantons, la violència, tal com es pregunta l'obra, pot ser la resposta?
Ah, doncs aquesta és la pregunta que hi ha de mar de fons d'aquesta obra. De fet, Mercè, encara va una miqueta més enllà, no? Uh-huh. Seríem capaços de fer ús d'aquesta violència? Uh-huh. En quines circumstàncies, no? Què passa si et toca a prop? I una cosa és la llei, però l'altra cosa, què passa quan ens toquen les nostres famílies, els nostres fills? Què passa en un context com una guerra, per exemple, què estaríem disposats a fer, no? En quin punt tots som violents i ens contenim davant de circumstàncies que són injustes? És que, clar, el missatge, ja et dic, és una...
Va molt més enllà,
va
no?
molt més enllà i et fa qüestionar i realment surts d'allà una mica d'allò, un moment, necessito aturar-me i pensar en tot això i veure què em respondria jo, no? I en quines situacions jo podria respondre una cosa o una altra, no? Depenent. No us puc desvelar molt com evoluciona l'obra, perquè crec que heu d'anar a la Flyhard, heu d'anar a veure i no la volem desmuntar de cap manera. Però sobre la violència estructural i sobre el que potser seríem capaços de fer, la Susana Garatxana ens llença una altra pregunta a l'aire.
És que si és a nivell col·lectiu, llavors deixes de ser, deixes de tenir la teva consciència i ets part com d'una consciència col·lectiva i en massa la gent s'atreveix a més coses. Per bé i per mal, eh? Vull dir, igual que hi ha revolucions bones, també n'hi ha de violentes.
Clar, la violència individual i la violència col·lectiva, no? Hem viscut moltes situacions, no? Revolucions, però també diuen la revolució té el punt aquest de violència, si no, no seria revolució,
exacte,
no? Són qüestionaments que són molt interessants de fer-nos. I encara un apunt més, Mercè, si et sembla,
sí,
que crec que és prou interessant. Aquest ens el planteja la Maria Pau Pigem.
La violència també és, quan sabem de casos així, no actuar. El no dir, escoltar violència i no denunciar, no aixecar la inacció també és una mena de violència. I jo crec que en l'obra això també és una cosa que es reflexionarà.
Wow. I justament perquè no hi hagi silenci, o perquè no hi hagi encara més silenci del que ja hi ha, la cultura i que el teatre se'n faci ressò és no important, és importantíssim. I per tant, jo us dic, aneu a la Flyhard, no us perdeu aquesta Una butaca al Pol Nord, que parla de tot això, però que també parla de l'amistat. I jo us puc assegurar que vaig sortir de la sala Flyhard amb ganes d'abraçar les meves amigues. Ho dic de cor, eh? Això no passa sempre a les obres, però jo vaig sortir i vaig pensar, necessito abraçar-les, perquè aquesta obra també parla de l'amistat i del què faries, no?, per les teves amigues.
D'aquell suport que sempre hi és, eh?
Absolutament, no? I que és imprescindible a la nostra vida. Per tant, un motiu més per anar al teatre.
Fantàstic. Marta Vives, per aquesta recomanació, Una butaca al Pol Nord, que podreu veure fins al 10 de febrer a la sala Flyhard de Barcelona. Una abraçada molt gran.
Una abraçada
Gràcies.
Immensa.
I la segona proposta teatral ens aporta la Mireia Isard. Anem fins al Teatre Tantarantana de Barcelona.
No esperes que caiga en tu trampa. Lo mío es brindarte un espejo.
Això que estem sentint és un fragment de cançons que acaben en Fade Out, de la companyia La Copla de Wisconsin, que podeu veure fins al 7 de gener al Teatre Tantarantana de Barcelona.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
L'espectacle, que va guanyar la beca Odisseu Eòlia i més de 2022, pretén donar resposta a preguntes que criden tant l'atenció com aquesta. Per què associem Rocío Jurado amb l'Espanya canyí i Alaska amb la contracultura dels 80 quan la Más Grande va cantar la masturbació femenina i Olvido Jara fa anys que col·labora amb la Conferència Episcopal?
Intentem explicar per què el relat oficial ha sigut aquest.
Salvador S. Sánchez, dramaturg i intèrpret.
No, i ens ha quedat a l'imaginari tan gravat a tantes generacions. I bueno, una de les conclusions que traiem, no nosaltres, sinó amb els referents que hem llegit, no, amb el llibre de CT o la cultura de la transició, de Guillem Martínez, per exemple, parla molt d'això i ens explica com a la transició interessava molt que la cultura s'associés només a la part més lúdica i més festiva. La part de transgressió només a nivell formal i estètic, però en realitat de discurs no. No, com que si se li treu la part de discurs, sobretot a les esquerres, no, es desvincula la part de crítica social i política de la cultura.
Cançons que acaben en Fade Out ret homenatge a tres artistes que, segons la companyia, eren grans defensores de l'emancipació de la dona i dels moviments LGTBIQ+, però que, en el seu moment, va interessar ridiculitzar.
Cadascuna ens donava com una vessant, no? La Maria Jiménez, la part més empoderada a nivell de la seva expressió damunt de l'escenari, no? El seu desvergonyiment. La Rocío Jurado, realment, perquè tenia un discurs finíssim parlant de gènere, parlant de privilegi, i les seves cançons també parlaven d'això. I la Mari Trini, més per la figura d'una dona cantautora en la indústria de la música que és tan masclista, no? I tan violenta.
Per Sánchez, les tres es colaven per les escletxes del sistema.
Ocupaven llocs mainstream, no? Com es diu ara, però des d'aquí colaven uns missatges que realment, Rocío Jurado, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, ese hombre que tú ves ahí, señora, vull dir, totes les seves cançons tocaven temes molt delicats també per l'època. Parlaven de divorci, Amores a Soles parlava de masturbació, a l'any 79.
Mi cuerpo desnudo, la arena caliente.
Malgrat tot, hi havia molts prejudicis i sovint el seu activisme passava desapercebut.
I després, evidentment, hi ha coses que són molt més sistèmiques i exteses que tenen a veure amb el masclisme, amb el classisme, amb la lufofòbia, etc.
Per fer aquesta mirada retrospectiva, la Copla de Wisconsin utilitza la música en directe com a ingredient principal, fent avançar l'acció a través de les cançons. Però la combinen amb molts altres elements, com reproduccions d'entrevistes que avui en dia ens indignarien per la duresa de les preguntes.
En la autobiografia de Julio Iglesias, el afamado cantante confiesa que su sastre, el centenar de trajes que le confecciona cada año, tiene que ponerle un doble sistema de cierre en la bragueta. Yo te pregunto así, descaradamente, si tú utilizas también un doble sistema de cierre para sostener partes más altas.
Bueno, pues ¿qué le voy a decir? Sí.
¿Por qué no lo explica para que sea un poco didáctico el programa?
Cançons que acaben en Fade Out va rebre molt bones crítiques quan es va fer per primer cop i aconsegueix connectar tant amb el públic que ja hi va entregat com amb aquell que se sent molt lluny de l'univers de les folklòriques. La trobareu fins al 7 de gener al Teatre Tantarantana.
Qué bello mi cuerpo, qué bellas las olas, qué forma más simple y antigua de amar.
I aquest dia de Nadal l'acabem amb música, amb una recomanació molt especial del nostre company Josep Martín, realitzador del programa Independents DICAT.
Què tal, com esteu, companyes dels Solidaris? Bones festes a totes vosaltres i als oients i les oients. Jo us aporto una cançó en aquest programa especial que és, atenció, ho dic així, titular impactant, la millor Nadala de la història. Ha, és poca cosa, dir-ho així, però és que és veritat. És Fairy Tale of New York, una cançó de Shane McGowan, el líder de la banda irlandesa The Pogues, que va morir el passat 30 de novembre als 65 anys, i per tant aquesta cançó també està d'actualitat. Per això, i perquè hi ha una campanya per convertir-la en número 1 en la Terra en aquesta setmana de Nadal, a veure si ho aconsegueixen. És una campanya que ja es va començar quan Shane McGowan estava molt dedicat de salut i que ara continua, i a més la cançó s'ha publicat en senzill per intentar aconseguir aquest número 1 a Anglaterra amb unes finalitats benèfiques. El que recapti va parar a la Dublin Simon Community, que és una gent que treballa amb el sense sostre de Dublin, Kildare, Wicklow, Meath i altres poblacions. Per tant, una cançó també solidària, però per sobre de tot, la millor Nadala de la història, insisteixo. Bones festes.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank.
Ho deixem aquí, que passeu unes bones festes de part de l'equip dels Solidaris, a la redacció Mireia Isard, Joan Vilaplana i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva, i gràcies a l'Enric Garriga Isard per la lectura tan acurada del conte del zoo. Cuideu-vos.
Came in, it's into one. I've got a feeling this year's for me and you
see. You promised me Broadway was waiting for me. You're handsome.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
That bed.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe.
And the bells are ringing out for Christmas Day.